En conclusió, hi haurà benzinera. El debat, bàsicament, rau, com han pogut vostès escoltar, en les contraprestacions de tot plegat. L'antiga benzinera que estava a Can Perico, traslladada a la recta de la Mata, amb un major servei, amb una, diguem-ne, major infraestructura, creu l'alcalde, i així ho manifestava, que, més enllà del benefici econòmic o del rendiment de l'operació, per l'Ajuntament hi ha una qüestió de servei al veïnat, i l'oposició, com han pogut vostès escoltar, posen sobre la taula sobre si ha begut més la salsa que els cargols en tota aquesta operació. Mitja part, sí.
Es va aprovar per unanimitat el punt, per cert.
D'acord, malgrat tot, però per unanimitat, hi haurà benzinera. Mitja part, com us dèiem, dos temes de debat i encara ens en queden dos més en aquesta relació que estem fent del ple municipal d'ahir. Dos d'importants, ens referim,
Sí, efectivament. Per arribar... Bé, ens aturarem de seguida.
D'aquí res,
Sí, perquè es va aprovar... Jo ho sento pels redactats, perquè és que Servidor no els entén, però jo els llegeixo igual. Aprovar la minuta del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Sitges, la Junta de Compensació del PPUU i la Junta de Compensació del PMU10 per a la redefinició dels límits d'ambdós àmbits d'actuació urbanística i la fixació de les condicions de l'urbanització anticipada del vial confrontat entre ambdós àmbits d'actuació urbanística.
Interessant, també.
Oi? El PPUU i el PMU10.
Jo ho havia el confrontat.
Perquè costaria gaire posar en l'àmbit de Sant Crispí o de les cases noves o d'on siguin.
És igual. Un altre dels punts.
Hi ha coses més fàcils de redactar.
No podem pas dir res més. Sí.
Doncs això. Següent punt. Aquí sí que ens aturarem.
Això és més clar.
Aquest s'entén més. Aprovació de l'ordenança municipal que estableix les condicions tècniques generals que han de regir a les terrasses de la plaça Capdelavila, Passeig de la Ribera, Platja de Sant Sebastià, Avinguda de Balmins i d'altres espais del casc antic de Sitges en aplicació del Pla de Millora Urbana d'Integració d'Usos del casc antic de Sitges PMU17.
Si volen fer una mica de broma, pensin que el punt defineix el Capdelavila com una plaça. Se'n recorden d'allò de la cruïlla de carrers i d'allò, plaça Capdelavila, diu el punt, almenys.
Que és el PMU17.
Ah, exacte.
PMU. Però en aquest cas diu casc antic PMU17.
Ah, això mateix. Recordaran que tot el que ha estat aquest procés de vinalització doncs, ha propiciat també la caixa única, un augment de superfície disponible i, en aquest cas, la necessària regulació de tot el que és l'ocupació de la via pública per part de les terrasses. Per tant, aquest era un tema que ara també, amb la qüestió de la llei del tabac, ha pres una importància major encara de la que podia tenir.
En aquest punt, els grups de l'oposició es van abstenir, però es van abstenir per poder doncs, estudiar-s'ho i presentar algun tipus d'al·legacions que millorin el contingut. Va ser, en aquest cas, un debat molt en positiu per part de tots els grups de l'oposició, en el sentit que tots van entendre la importància de engegar aquesta ordenança que delimiti els drets i deures de tots. Va dir Miquel Forns de Convergència i Unió que el tractament de terrasses ha de ser el mateix per tot el poble i no només per aquest àmbit determinat. Ramon Artigas del Partit Popular va dir que amb aquesta normativa que s'aprovava ahir les terrasses es podrien enganxar a les façanes i que cal vigilar això i que per això també doncs, el Partit Popular vol presentar alguna al·legació. Àngels Pérez d'Esquerra Republicana va reclamar que es facin reunions amb polítics, veïns i col·lectius interessats per acabar d'ajustar aquesta ordenança. Lluís Mercè de Nou Horitzó creu que l'ordenança ha de ser modèlica, o Andreu Bosch d'Acció per Sitges va dir que és important que hi hagi aquesta ordenança i a veure com es pot acabar d'estudiar per aplicar-la correctament. Marquero, en aquest cas el regidor responsable de comerç, va acabar reflexionant sobre que l'objectiu final d'aquesta ordenança era dotar d'un criteri a l'establiment d'aquest tipus d'instal·lacions. Escoltem, per tant, aquest debat, en aquest cas més breu, que comença Miquel Forns.
Hem arribat a la conclusió que aquesta ordenança municipal hauria de regir les terrasses de tots els barris de Sitges, no només del casc antic. Per tant, entenem que ja que es fa una ordenança, hauria de ser molt més generalista. Entenem que el tractament que s'ha de donar a tots els establiments ha de ser el mateix, Precisament per evitar de caure doncs, en què puguin haver greuges comparatius entre barris o entre sectors. No? Sobretot doncs, bueno, tenint en compte també l'especificitat que pot tenir cada barri o cada sector en temes físics, diguéssim. I també perquè creiem que una ordenança d'aquest tipus no pot, s'ha de gestionar molt bé, no poden haver-hi connotacions arbitràries. Per tant, en aquesta línia i per poder fer-hi alguna aportació, doncs anunciem que ens abstindrem perquè la nostra intenció és fer-hi al·legacions, precisament, per exemple, per aportar que es reguli en temps i forma com s'adequaran cada negoci, cada terrassa de cada establiment, de cada negoci, a aquesta nova ordenança que no surt contemplat en el corpus, en el text de l'ordenança i creiem que seria positiu. Per tant, anunciem l'abstenció i que hi farem al·legacions. Gràcies.
Gràcies, senyor Miquel Forn. Senyor Ramon Artigas.
Gràcies, alcalde. Aviam. Avui portem aprovació inicial aquest conveni de les terrasses de tots Sitges, perquè van les de la Patxa en Sebastià i les de la Ribera, però a mi la que em preocupa és la del casc del centre, diríem. No? Això va ser debat ja a la comissió amb el regidor Marc Quero i va ser un debat bastant llarg que no m'agradaria repetir avui perquè al final tampoc no vam arribar a cap acord. No és perquè jo no ho desitgés i repetidament ho demanés, però no hi va haver manera de que ens entenguéssim. Anunciem que nosaltres també ens abstindrem perquè presentarem alguna al·legació amb aquest conveni. Però el que jo li preguntava al senyor Marquero no era pas això. Ja li vaig dir que m'estendria, en aquell moment li vaig dir jo, perquè encara no havia parlat amb el meu company, que m'estendria perquè no ho trobava bé algunes coses de l'ordenança. Però el que li demanava és, i avui m'ho ha ratificat el senyor Alvarín, quan m'ha enviat precisament els planells de les terrasses i m'ha dit, també em deia també, o deia, que el criteri fins avui, o almenys fins al 2010, era que les terrasses havien de deixar un passadís d'un metro a 1,20 m pels vianants. I això, en algunes terrasses de Sitges, no s'està fent. I això és el que jo li preguntava. Qui havia donat l'ordre perquè les terrasses s'enganxessin ja a façanes, que és el que diu l'ordenança, però encara l'hem aprovada perquè avui va aprovació inicial i després l'haurem d'aprovar definitivament. Com és que les terrasses ja estan enganxades a façana i precisament venint cap aquí jo al ple he hagut de passar pel mig del carrer que hi passava l'aigua perquè el que s'hauria de considerar vorera estava ocupat per les terrasses. Llavors ja sé que em dirà que hi havia una terrassa al carrer de Parellades però aquella fa molts anys que hi era. I a més aquella terrassa estic d'acord que es posés enganxada, però només amb una filera de taules, que és la que tenia, no dues. Llavors, el que pregunto és qui ha donat l'ordre i per què. I si no, que es retorni al seu inici, deixant el metro, i quan ho aprovem definitivament, llavors, i s'hagin resolt, si és que n'hi ha, que sí que n'hi haurà al·legacions, llavors és quan es podrà enganxar façanes. Gràcies.
Paraules, senyora Parés.
Bé, amb la mateixa línia que s'ha anat expressant, Esquerra Republicana també votarà abstenció perquè considerem, i així ho hem anat demanant també en alguns altres plens o en reunions internes de l'Ajuntament, la importància d'aquestes ordenances de regular el que són les terrasses, sobretot del que en direm el casc històric i del casc antic. Per tant, primer de tot, penso que se'ns presenta avui un document molt important perquè ens ha de permetre, això que deia el senyor Artigas, regular la mobilitat dels sitgetans, de les persones que es volen ser a les terrasses, dels forasters, etc. Per tant, d'entrada considerem que la feina que s'ha iniciat realment és molt important i molt necessària. Nosaltres també farem abstenció, deia, perquè volem participar, ens agradaria, per tant, aportar els nostres criteris i ajudar a que aquesta ordenança doncs, sigui realment modèlica, m'atreviria a dir. M'agradaria que fos modèlica per casa nostra. Aleshores, a partir doncs, de les diferents propostes, nosaltres proposem l'abstenció. El que sí que voldria és fer una proposta o dues. Primer de tot, la reunió que ens va convocar el regidor, penso que no hi va anar ningú de l'oposició. Bé, el senyor Mercè, és veritat. Bé, Esquerra Republicana no hi va anar perquè ens vau avisar massa poc temps. Per tant, jo demanaria que amb les al·legacions que en aquest moment puguem fer, per no tornar a discutir aquí, que proposo de fer una altra trobada que es faci en temps i forma que ens puguem organitzar l'agenda i discutir tots aquests criteris i després doncs, que surti, repeteixo, aquesta ordenança que penso que és molt important, sobretot per la mobilitat i per la relació, i que surti doncs, aquesta ordenança modèlica que tots ens sentim satisfets i que pugui tenir realment doncs, l'acceptació majoritària. I també, per què no, s'ha negociat amb el gremi. Per tant, jo demanaria que també hi fossin responsables gent del gremi en aquesta trobada, perquè a la millor nosaltres tenim un criteri i ells en veuen un altre, i fins i tot persones responsables potser del moviment veïnal dels indrets, perquè també poden veure des d'un altre punt de vista la disposició d'aquestes terrasses. És a dir, moltes vegades, per exemple, poso cap de la vila, jo no veig el cap de la vila, no sé quin problema es podem tenir de mobilitat. És a dir, que el resultat sigui positiu i que tingui en compte les diferents realitats o idiosincràcies precisament dels veïns, dels comerços de bars i després doncs, els criteris que puguem anar aportant tots amb l'ajuda, evidentment, doncs, dels sitgetans que som els que ens movem pels carrers. Per tant, jo faig aquesta proposta i anuncio l'abstenció per aquest motiu.
Senyor Pérez, més paraules? Senyor Mercè, després... És que jo m'he passat. Senyor Mercè, demana
la paraula. Gràcies, senyor alcalde. A veure, és igual, no hi ha cap problema. A veure, per banda del grup municipal Nouritzó, ens sembla molt bé aquesta ordenança, amb el sentit de que ja era hora també de que tinguéssim una eina forta i precisa i concisa amb els temes de les terrasses i que realment pues, crec que, en fi, vaig estar un parell d'hores amb el senyor Marquero donant d'aquest tema i crec que és una bona eina que s'està preparant. Que es poden polir algunes coses? Sí, lògic. Entenc que el meu grup també ens estendrem degut que igual també portarem unes aportacions amb aquesta ordenança perquè sigui algo millorada i, o puntualitzada en uns punts determinats amb els quals creiem que són bastant necessaris. No? Jo crec que, igual que ha dit la senyora Parés, crec que ja que ser una ordenança modèlica i crec que la participació de tot el municipi, de tots els ens socials i participatius hi siguin, també em sembla molt bé. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, senyor Mercè. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. El nostre grup valora positivament que hi hagi ordenança. No aquesta ordenança, però que hi hagi ordenança. També vull posar de relleu que s'ha dit públicament que hi va haver participació de l'oposició i que hi participi un de cinc grups no es pot dir participació de l'oposició. Quan de vegades es parla en nom de l'oposició globalment, doncs es perd de vista que hi ha diferents membres i diferents grups, n'hi ha cinc en total. No? Llavors, primer de tot, participació de l'oposició no per manca de ganes, sinó per pensem, però va ser una convocatòria intempestiva, és a dir, molt poc temps per poder coordinar agendes, o sigui, d'avui per passat demà. No? La següent qüestió que voldria observar amb aquesta normativa de terrasses és que sembla més una normativa feta ad hoc, és a dir, a propòsit del que ja existeix i d'evitar conflictes amb l'existent, que no pas una normativa dient bé, pensem Sitges sense terrasses, com si no n'hi hagués. I a partir d'aquí definim cap a on hauríem d'anar, a Sitges en el tema terrasses. Això, evidentment, em dona tota la impressió perquè hi ha Platja Sant Sebastià, Avinguda Balmins, ordenació segons plànol D, Cap de la Vila, ordenació segons plànol A, Passeig de la Ribera, ordenació segons plànols B i C. És a dir, que sembla, dic, és aparença, però tampoc no ho hem pogut discutir amb el govern, però sembla que s'hagi adaptat més la normativa al que ja hi ha que no pas que s'hagi fet una normativa des de la voluntat d'ordenar el tema. I després, finalment, que és una llàstima que s'hagi perdut l'ocasió, no sé quant de temps fa que s'està treballant amb el tema d'aquesta ordenança, però la realitat és que, per exemple, per la Platja Sant Sebastià, Avinguda Balmins, en el punt 5.6.3, o sigui, en aquest punt de la normativa diu no són permeses estructures fixes i o cobertes encara que siguin fàcilment desmuntables. Tendals collats a la façana i parasols seran els elements admesos. És una llàstima que a dia d'avui hi hagi potser un o dos establiments de bar-restaurant, només dos de tots els que hi ha en aquest sector que compleixen amb aquesta normativa. Els altres han collat elements en el terra que aquesta normativa no permet. I per tant, doncs, sí que ho podran retirar, evidentment, podran retirar això, però els forats ja estan fets i en un entorn que ha estat renovat fa molt poc, o sigui que ja ha estat malmès d'entrada. Per tant, doncs, això és el que sap greu. Mentre s'està pensant en la normativa, no s'actua sobre la realitat existent dient, escolteu, no colleu res a terra perquè la normativa que ve és aquesta. No? En fi, aquestes són les consideracions del nostre grup i per això votarem abstenció. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Marqueros.
Sí, gràcies, alcalde. En primer lloc, agrair a tots els partits polítics la seva voluntat de participar en aquest debat que és important i bé, és una aprovació inicial, per tant, és una bona notícia que es facin al·legacions, que aquestes al·legacions siguin raonades i fonamentades i, òbviament, doncs ens haurem de reunir per acabar-les de polir entre tots plegats amb els agents que considerem que siguin adequats per tal d'aconseguir l'objectiu que no és un altre que dotar d'un criteri, un criteri sobre aquest tema i que sobretot ha vingut de les noves realitats físiques que algunes són des de fa un any i altres encara ja no les tenim, per tant ens estem avançant, que són les noves realitats físiques doncs, de Platja Sant Sebastià, de Passeig de la Ribera i que bé, hem cregut convenient, precisament per evitar conflictes, hem cregut convenient per regular-ho i aprofitar per regular tota la resta. Ja havíem fet un pas en aquesta direcció l'any 2008, ja havíem fet un pas important i pensem que tot el treball per millorar-ho, per afinar-ho bé i tots els punts de vista doncs seran molt interessants en aquest aspecte. Gràcies.
Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
12 i 17 minuts, en aquest cas el ple municipal va servir d'avançala d'un futur debat, d'una futura taula de treball on les diferents formacions polítiques aportaran aquells suggeriments que creguin convenients per el que ha de ser en el futur, l'ordenança que ha de regular la qüestió de les terrasses en aquests indrets emblemàtics de Sitges i a Sitges en general. Com han pogut escoltar, un debat, com ens deia en Joan, molt conciliador el de les terrasses, però encara en queda un d'especialment intens, al qual hi arribarem també en uns instants, que és el de l'aprovació de la modificació del contracte de CESPA. Però, com els dèiem, hi arribarem en un moment.
Hi arribarem en un moment. De moment, continuem aquesta lectura, sobretot dels punts d'urbanisme, més que res per si algú li sona alguna cosa. Nosaltres simplement ho certifiquem. Desestimar l'al·legació presentada per Due Diligence Report SL i aprovar definitivament, si s'escau, l'adent del conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Sitges i la societat Promocione Sato Puigverd, signat en data 10 de febrer, un d'una compte de la Comissió Territorial, de l'acord de la Comissió Territorial d'Urbanisme del 16 de desembre relatiu a l'aprovació definitiva de la modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal en l'àmbit d'equipaments públics Dotacions Vallbona, situat a les botigues, una aprovació de la verificació del text refós d'una modificació puntual relativa a la normativa urbanística i les ordenances d'edificació, una aprovació i remissió al Consell Territorial d'Urbanisme de la correcció d'errades materials a la documentació gràfica del Pla General respecte a la parcel·la situada al carrer Roc Florit 1 de la Llevantina i l'aprovació de la denegació de la declaració d'especial interès o utilitat municipal en relació a la petició de llicència d'obra major sol·licitada per Residencial Ratpenat SL per procedir a la construcció d'un equipament privat sanitari assistencial, locals i aparcaments situats al sector PMU 5, Porta de les Botigues. Com a mínim aquest sabem a on estava situat. Ja ens aturarem breument per esmentar l'aprovació del projecte d'estació depuradora d'aigües residuals al nucli de Garraf. Aquest s'entén bé i a més podem, el regidor Josep Urriols va explicar que amb un cost de 680.000 euros comptat amb el finançament de la Mancomunitat Penedès-Garraf i es resolen alguns greuges, alguns problemes greus que hi havia al nucli de Garraf. Va recordar Josep Urriols les inversions que s'han portat a terme amb els col·lectors i a les estacions depuradores, a la Fregata, Capo Vinyet, les obres que ha portat a terme Sorea i que han representat una importantíssima inversió al llarg dels últims anys. S'ha fet, va acabar dient Josep Urriols, una bona feina al subsol de Sitges, una feina que no es veu, però que doncs, redunda en que funcioni bé doncs, tot el tema de les depuracions d'aigües. Andreu Bosch va dir, va manifestar la millora substancial que representava aquesta obra. I es va aprovar també una adhesió de l'Ajuntament de Sitges al conveni marc de col·laboració entre l'Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels sistemes integrats de gestió de piles i acumuladors, i es va arribar a l'últim punt que ens aturarem avui, l'aprovació, si s'escau, de la modificació del contracte de gestió de servei públic de recollida de residus sòlids urbans, neteja viària, neteja de platges i gestió de la deixalleria del municipi de Sitges mitjançant concessió administrativa signat amb CESPA, Societat Anònima. Doncs bé, el regidor Armand Paco, en aquest cas, va explicar que es tracta d'un contracte dels més onerosos que té l'Ajuntament i havíem, va dir textualment, de posar fre. La població de Sitges té unes característiques molt determinades i les tensions de tresoreria obligaven a començar, va dir Armand Paco, a resoldre aquest problema. Va reconèixer la responsable d'urbanisme que el deute acumulat amb l'empresa és de més de 7 milions i mig d'euros que s'ha d'acabar de concretar. Recorda Armand Paco que l'Ajuntament, mitjançant un decret, va obligar la concessionària l'estiu passat a limitar la seva despesa mensual, una decisió contra la qual la concessionària va presentar recurs. Aquestes diferències entre Ajuntament i concessionària van generar un total de 3 milions i mig d'euros d'impagats, que són part d'aquests 100 milions i mig d'euros que se li deuen a CESPA. La necessitat de posar-se al dia per part de l'Ajuntament i també les condicions imposades pel pla de sanejament obligaven a un procés de negociació. Va reconèixer també el responsable d'urbanisme que les negociacions no han estat fàcils ni pacífiques. Ens ho podem imaginar com devia anar la cosa. Però finalment s'ha arribat a una solució, va dir Armand Paco, profitosa per les dues parts i sobretot per mantenir el servei que necessita el poble. Hi haurà estalvi, va dir el responsable, però no podem estar sota determinat llindar. Cal buscar la màxima eficiència, és a dir que no es pot rebaixar tant el que es paga perquè al final no es prestaria aquest servei. Va dir que Armand Paco, que s'han pagat factures de més de 5 milions d'euros l'any a causa fins i tot d'increment respecte del que es preveia, primer per l'increment del preu del combustible i segona per el conveni col·lectiu que es va signar l'empresa amb els treballadors de CESPA, aquí sense intervenció de l'Ajuntament. Per tot plegat, s'han allargat a més 4 anys la concessió, una de les condicions que ha imposat l'empresa és aquesta, i que s'intentarà amb el temps tenir un servei adequat, com més ajudi a la gent a mantenir el cost més baix. Una altra de les coses que va comentar-me en Paco, també ho va dir a la roda de premsa prèvia en el ple, va ser que en la mesura que la gent fes millor la recollida selectiva, l'Ajuntament pagaria menys...
de penalització.
Exacte. A la mancomunitat, que és un altre dels costos, que aquest no va per FESPA, però sí que és un dels costos que s'han de pagar per la neteja. En Jordi Mas, de Convergència i Unió, es va mostrar sorprès per al discurs, ja que no es parla de la liquidació del deute. La gestió de les empreses concessionàries, va dir Jordi Mas, no és el seu fort. No es mullen i al final acaben parlant del pla de sanejament, segons va comentar el regidor de Convergència. De 4 milions d'euros l'any s'ha passat a pagar-ne 55 per 12 anys, el que és un càlcul que l'Ajuntament, entén Jordi Mas, que en surt perdent. L'allargament de la concessió més és poc clar, ja que fins i tot va apuntar Jordi Mas que, segons els informes de secretari interventor, podrien ser nuls de ple dret. A més, treuen el servei extra de neteja, o com a mínim va llegir una de les clàusules on es parlava d'això, i no es quadra el llistat de personal. Que es vegi un increment d'un 2% anual també no representa, segons Jordi Mas, reduir la despesa. I acaba opinant el regidor de Convergència que acaben deixant el marrón per al qui vingui després de les properes eleccions. Lluís Mercè va atribuir a mala gestió que sigui la quarta vegada que es modifica el plec de condicions de les empreses de neteja. A més, va explicar que les dades de personal amb les que es treballa no coincideixen amb les que ensenya el mateix comitè d'empresa. Andreu Bosch, d'Acció per Sitges, va manifestar que s'ha estirat més el braç que la màniga, han signat el que han pogut i que CESPA ha obtingut avantatges substanciosos amb aquesta signatura, per tant, va entendre que aquest és un mal conveni. Armand Paco va respondre a tots els regidors que havien intervingut, dient que s'han mirat de reduir les despeses i que també hem passat pel pecat previ d'arribar al nivell de deute al que hem arribat, és a dir, que va reconèixer que s'havia pujat massa el nivell de deute. Aquest govern no deixa marrons a ningú, va dir, com que segurament tornarem a governar, si hi ha algun marron serà per nosaltres, va dir Armand Paco. Tots els serveis extraordinaris seran atesos, va demanar Armand Paco que no s'aixequessin especulacions sobre si no hi hauria recollida per Carnaval o no hi hauria recollida per serveis extraordinaris, que tot això estava compromès, que el pla de sanejament no té a veure amb el preu del contracte i que el cost global del servei s'ha reduït. Això sí, es demana un esforç a l'empresa i sobretot als seus treballadors en les renegociacions del contracte. I va recordar que, per exemple, els funcionaris de l'Ajuntament s'han abaixat un 5% el seu salari, per tant, que no es repetissin, va reclamar-me en Paco específicament, situacions com les que van tenir lloc fa 4 anys quan els treballadors de CESPA es van declarar en vaga just abans de les eleccions i van obtenir una millora substancial dels seus emoluments. A partir d'aquí, tant
no
Jordi
sabem
Mas...
si això és un avís per navegants, perquè avís... algú es posi en rebull.
És un avís tan clar que Lluís Mercè va dir que tornarà a passar,
que tornarà a bevar abans de les eleccions?
Correcte. Això és el que, de fet, és el que anava a dir ara, Lluís Mercè a continuació va dir que efectivament que tot sembla indicar que la cosa anirà cap aquí. Per últim va intervenir Rafael Roig, que com a regidor d'Hisenda també té responsabilitats com a mínim per la part econòmica d'aquest conveni. Va dir que per una aquí hi ha hagut dues línies en la negociació, per una banda el deute en si, per una altra banda com s'adocuen les noves condicions econòmiques de l'Ajuntament al servei. S'han hagut, diguem, de barrejar aquests dos aspectes per veure quin és el mínim que necessita Sitges. Es pagarà per rescabalar el deute més de 100.000 euros més cada mes i d'aquesta manera també es podran fer les aportacions que acabarien amb el temps eliminant aquest deute que té l'Ajuntament. Va recordar Rafael Roig que precisament el deute més important que ara mateix té l'Ajuntament és amb aquesta empresa.
Tres quarts d'hora de debat.
Tres quarts d'hora de debat que comencen amb les consideracions, aquesta vegada sí, del regidor responsable de l'equip de govern, Armand Paco.
La intervenció que avui faré, evidentment, recull un històric en el qual en els darrers, jo diria, tres anys i mig, hem intentat posar ordre o gestionar millor un servei que és fonamental pel municipi de Sitges. I no per ser un dels últims que en aquests moments passa per ple, entre altres coses perquè els altres que hem hagut de gestionar, acomodant-nos al pla de sanejament financer aprovat l'any passat, s'han anat fent de forma, diguem-ne, més discreta, però no menys important. Com els deia, ho hem fet per adaptar-nos a aquesta nova realitat. Sens dubte és el contracte més important i el major contracte que en aquests moments jo crec que qualsevol administració pot tenir al damunt de la taula, i pels comentaris que ens han fet altres companys d'altres corporacions, bé, en aquells que enceten concursos nous del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària, bé, com aquells que en aquests moments es procedeixen al seu exhauriment, com aquells altres que estan en un procés a mig termini, certament tots i cadascun dels municipis, si vagi d'entrada, estan intentant adaptar els seus pressupostos a aquesta nova realitat. No és nova, per tant, en alguns aspectes, l'explicació que aquest portaveu, regidor en el seu moment d'una àrea que contemplava aquest servei, o bé d'un altre regidor, no és nova l'explicació d'alguns dels temes que jo els hi faré en aquest moment. Estem parlant d'un contracte que en el decurs d'aquests anys, des que es va signar com a conseqüència del procés de concessió i de concurs, és dels més onerosos de l'Ajuntament, i quan parlo d'onerosos, aquesta onerositat li havien de posar fre. Si tenim en compte, a més, que abasta un servei tan important com la neteja del sòl urbà, la neteja de les platges, la recollida de residus, la recollida de residus selectius, i a més tenint en compte que és un servei que es fa amb una població d'unes característiques molt determinades, i això vull que ho tinguin vostè en compte, perquè no només patim l'estacionalitat de les èpoques d'estiu amb increments de població, sinó a més esdeveniments importantíssims que atrauen aquesta població, milers de persones, sinó perquè aquesta dificultat afegida tenim que no tenim un nucli compacte en el territori, sinó que a part del nucli central tenim un nucli més allunyat com és Garraf, un nucli encara més lluny assentat com són les botigues de Sitges, i a més 8 urbanitzacions. Per tant, la gestió d'un servei que, per les paraules que se'n desprenen, de qui els parla, és complexa i difícil. Si el que dèiem anteriorment, per tant, un servei car, si afegim les tensions de tresoreria que hem anat patint, sobretot en el decurs d'aquest any o any i mig, vostès entendran que per nosaltres era prioritari començar a resoldre aquest contracte en el sentit que apuntava el pla de sanejament. I començar-lo a resoldre no només pel que deia el pla de sanejament, sinó perquè no ho hem amagat i existeix un deute important contret amb aquesta empresa que havíem de solucionar, perquè deixar passar més temps era perjudicar-nos a nosaltres, perjudicar a l'empresa i indirectament perjudicar la bona marxa o gestió del servei. No m'estranyarà, ans al contrari, ho entendrem perfectament, que vostès tindran curiositat, legítima curiositat per una altra banda, en veure com pretenem resoldre diversos aspectes que conformen aquest acord que nosaltres posem a votació en aquesta sessió plenària, i ja demano per endavant, dels quals els demanem el seu suport i recolzament pel que representa. Per tant, intentaré explicar-me, ni que sigui breument, en relació als aspectes fonamentals del que suposa aquesta modificació de contracte del Servei de Recollida d'Escombraries i Neteja Viària de Sitges. En aquest sentit, intentem resoldre diverses coses. La primera de totes, un deute que tenim acumulat amb l'empresa, que cal indicar amb claretat, i no vull que em tornin a acusar de mentider, per tant, agafi la xifra amb precaució pel que els hi diré més endavant. Una xifra que en aquests moments supera els més de 7 milions i mig d'euros, però que s'ha d'acabar de concretar amb l'empresa concessionària. En aquests moments continuem encara treballant perquè la modificació del contracte anirà conjuntament, a través d'un altre òrgan d'aquesta administració, la Junta de Govern, un pla de pagaments. i hem d'acabar d'ajustar la xifra perquè hi ha paràmetres que encara volem discutir amb la concessionària del servei, com són revisions de preus, determinades fines que s'han fet, partides que han aparegut, i per tant tot plegat fa que la xifra que jo els doni avui no sigui exacta. Així mateix, els hi puc dir que el conjunt de diners que no hem pagat no només obeeixen a una atenció de tresoreria, sinó que em permetran que els hi digui que no ho hem fet per una qüestió voluntària. Una qüestió voluntària perquè calia acabar de concretar quin és el servei que volem que es doni com a conseqüència de l'aplicació de la xifra econòmica que ens apareix en el pla de sanejament. Respon a una actitud que, com ja s'ha explicat en alguna ocasió, no és altra que, en definitiva, reduir la contracta d'un servei públic que any rere any enteníem que se'ns disparava en el preu. I, per tant, calia fer alguna cosa, calia fer un canvi per intentar redreçar aquesta situació. Per això vam prendre la decisió que vam prendre cap a l'estiu de l'any passat. En primer lloc, fins que no resolgués un recurs que s'havia plantejat per part de la concessionària a un acord de Junta de Govern local en el qual se'ls obligava a ajustar el servei a una determinada quantitat. Com a conseqüència d'això, l'Ajuntament va acumular des d'aquell temps cap aquí més de 3 milions d'euros d'impagats. En segon lloc, perquè també volíem discutir un seguit de pagaments, jo he explicat abans, que feien referència a aquest servei, i finalment també perquè calia concretar la sortida que li donàvem als retards en aquest pagament, els interessos que ens poguessin aplicar i, el més important, els terminis per pagar-los, per posar-nos al dia. Certament, els haig de confessar que les negociacions no han estat fàcils, que les negociacions han estat llargues, que les negociacions han implicat no només una regidoria o una alcaldia, sinó que han implicat molts tècnics d'aquesta administració, i tampoc els amagaré que la discussió sobre la mateixa no ha estat pacífica. Però sí que pensem que quan se'ns demana posicionaments i acords des del punt de vista polític, nosaltres tenim l'obligació de portar-los a terme i que siguin després l'administració tècnica la que acabi de vestir-los. I els haig de dir que, independentment de les discrepàncies que es puguin trobar en algun informe, pensem que la solució a la qual hem arribat a l'empresa, i a més de mutu acord, és profitosa per amb dues parts. Però no m'agradaria que una intervenció sobre un tema important com aquest passés desapercebut la importància del que representa això. La importància del que representa per nosaltres és, com els deia al començament, donar sortida a un dels contractes més importants del punt de vista econòmic per a aquesta administració. Un dels contractes que representa anualment més de 4 milions d'euros. Per tant, aquest és el quid de la qüestió. És a dir, de quina manera, ajustant-nos a un pla de sanejament, hi ha una nova realitat econòmica que ens toca viure, i a més intentant fer cas de que hem de ser una administració més austera i gastar menys, podem mantenir el servei que necessita el nostre poble. Ho hem vist, això que els hi parlo, com sempre, no és novetat d'aquest regidor, d'aquest govern, ho venim fent des de l'any passat, i a més ens afalaga de que aquesta manera de pensar també tingui ressò en els mitjans de comunicació, la premsa, jo diria, nacional del país i fins i tot de la mà del president de Catalunya quan parla d'austeritat i reducció de la despesa en un 10%. Per tant, nosaltres, com els deia, ja fa temps que ho venim practicant. Tant és així que els contractes de manteniment de l'enllumenat públic, la neteja de les dependències municipals, el subministre de material a aquest ajuntament, el consum de llum a la via pública, el balissament de les platges, la baixa en el nombre de vehicles, la renovació o no renovació de personal que es jubila, etcètera, etcètera, són totes i cadascuna mesures que van adreçades a aquest objectiu, que no és altre que reduir la despesa corrent d'aquesta administració. La present modificació, per tant, i ho hem de dir així, comporta un estalvi. Segurament hem hagut de fer dues passes enrere per poder fer una passa endavant. I aquí cal fer una matització. aquest estalvi no pot estar per sota d'un determinat llindar. Arriba un moment en què no podem baixar més la factura, primer i fonamentalment perquè nosaltres hem de prestar un servei bàsic per a la nostra població i segona no només per a la nostra població sinó per l'interès econòmic de la nostra vila. Sitges, ho ha dit el meu company Rafael Roig a l'hora de comparar els municipis, Sitges és un municipi diferent en tant que nosaltres tenim 30.000 habitants de dret, però tenim una superfície i una quantitat d'habitants de fet que fa multiplicar gairebé el doble a la factura d'aquest servei. Si el poble o pobles veïns el cost està en els 2,4-2,5 milions d'euros, aquí arribem als 4 milions d'euros. Per tant, aquest és un fet que per molt que es vulgui retallar la despesa per aquest concepte, hi ha un llindar sota el qual no podem baixar. No és que no volem, no podem baixar. I dintre d'aquest llindar el que cal, lògicament, és buscar la major eficiència i productivitat del servei que es prestarà. Per tant, austeritat i reducció de la despesa. La present modificació comporta, per tant, un ajust i reordenació i reorganització de tots els serveis que s'hi prestaran a partir d'aquesta modificació de contracte. I com bé diu el dictamen i l'aprovació del mateix, evidentment ens donem un temps perquè entre l'empresa i l'Ajuntament de Sitges busquem quina és la millor solució en aquesta reordenació. Vull recordar que, com a conseqüència d'aquell contracte, nosaltres hem vingut pagant en l'any 2008, 2009 i 2010 factures superiors als 5 milions d'euros. Fruit de què? Fruit d'una sèrie de costos variables que bàsicament s'han centrat sobretot en l'increment de combustibles i l'aplicació, perquè també s'ha de dir, d'un conveni col·lectiu que en aquest cas ha resultat altament gravós pel nostre Ajuntament, en el benentès que ens agradi o no, sempre hem hagut o intentat mantenir l'equilibri econòmic i financer de la concessió. Per tant, el cànon que acompanya aquesta proposta de modificació el tenen vostès descrits pels dos propers anys aplicat al pla de sanejament i també se'n desprèn que després, evidentment, aquest pla s'haurà d'ajustar a les determinacions que marca els anys posteriors. Per poder acomplir primer amb el servei, amb la xifra que ens hem proposat, per poder acomplir amb el deute que nosaltres arrosseguem, per poder acomplir amb els pagaments que hem de fer, hi havia dues fórmules a utilitzar. No només calia retallar el cost del servei, que si vostès fan una comparativa, al final de la concessió podríem parlar d'entre 3,5 i 3,6 milions d'euros de rebaixa, sinó que també calia fer altra mena d'esforç, com és allargar el termini de la concessió. Si a més procurem tenir majors ingressos per poder fer front a aquest desequilibri pressupostari, trobarem que segurament la solució no és pas tan dolenta perquè en qualsevol cas ens permet sortir del problema que en aquests moments tenim. Finalment, vull que s'entengui que aquesta modificació de contracte era necessària, que aquesta modificació de contracte, jo vull dir també aquí, ha tingut la paciència per part de l'empresa concessionària per atendre les peticions que li feia l'Ajuntament en relació al cost que s'havia de rebaixar i finalment comentar-los que intentarem tenir un servei adequat a les característiques, a les necessitats i a la idiosincràsia de la nostra vila i des d'aquí permeti'm dir que quan més ens ajudi la gent a mantenir el nostre poble net, més fàcil serà afrontar els costs econòmics que representa aquesta modificació de contracte. Gràcies.
Gràcies, senyor Miquel Forns. Senyor Mas.
Sí. Gràcies, senyor alcalde. Realment, una vegada més, el discurs del senyor Montpaco ens ha sorprès. Realment vivim realitats diferents i em sap greu perquè no m'hauria de sorprendre perquè ens tenen tan acostumats a dir una cosa i fer totalment el contrari que no m'hauria de sorprendre la seva intervenció. Una cosa prèvia que quedi, que va quedar molt clar a la comissió informativa i que vostè ha comentat aquí, aquest punt de l'ordre del dia no tracta en absolut com liquidarem el deute de 7 milions d'euros amb l'empresa CESPA en aquest cas. Per tant, no estem parlant de la liquidació del deute, sinó estem parlant d'una modificació de contracte que afectarà molt i molt les nostres finances i el pla de racionament financer, com veurem ara. Sempre hem dit que la gestió de les empreses concessionàries realment no és el seu fort, no és el seu fort per dir-ho d'una manera suau. I en aquesta, en la gestió del servei de neteja, que vostès han signat en CESPA, doncs es veu realment que van a la desesperada i que ja deixen pel proper govern municipal aquest marrón, com se sol dir. Si nosaltres som, si vol el poble de Sitges, òbviament, els qui liderarem el proper nou govern del municipi, haurem de fer front a una situació amb trampa, realment. O bé, haurem de modificar el pla de sanejament financer per incrementar la despesa de la neteja del nostre poble, com vostès han quedat aquí, o bé haurem de reduir els serveis que donem a la ciutadania. Però vostès, realment, com que hi ha eleccions a prop, no es mullen i tirem endavant. Hem arribat fins aquí, o han arribat fins aquí vostès, amb un cúmul de despropòsits, incloses tres modificacions d'aquest contracte, que han fet que un contracte inicial signat el 2006, equivalent a 4 milions d'euros anuals per un període de 8 anys, és a dir, 4 per 8, 32 milions d'euros, es convertirà, si això no s'atura, en uns 55 milions d'euros pels propers, no pels propers, sinó per una durada de 12 anys. Van requerir vostès a l'empresa que, conforme a la reducció dels sous del personal, adequessin les seves despeses, el qual té una certa lògica. CESPA, per la seva banda, va presentar al novembre una proposta d'ampliació dels anys de la concessió amb uns arguments realment econòmics poc clars segons els informes de què disposem. En aquell moment, l'informe de Secretaria i d'Intervenció, i voldria destacar el paper que en aquest punt ha tingut la Secretaria i d'Intervenció, l'informe de Secretaria i d'Intervenció de 13 de desembre, l'informe 135/10, adverteix ja que la proposta de CESPA, per inconcreta, no s'ajusta a la legalitat. En concret, no s'ajusta a l'article 14 del text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. I que la seva aprovació comportaria la invalidesa com a acte administratiu i seria nul de ple dret. Per tant, la Secretaria i la Intervenció ja van informar, doncs, desfavorablement aquesta proposta de CESPA. Aleshores apareix, el 13 de gener d'aquest any, un informe del Departament d'Espai Urbà que, imagino, vol arreglar el tema, però que encara ho embolica molt més. Realment és una cosa una mica surrealista el que estem tenint aquí davant. Efectivament, amplien el servei de CESPA 4 anys més, fins al 2018, elimina, segons diu l'informe, i això no ho ha comentat, però elimina, segons s'especifica, els serveis complementaris de neteja de festes i actes, deixant només un servei lineal durant tot l'any, exceptuant, òbviament, el reforç de les platges de Sitges. Però vostès s'imaginen el carnaval, la festa major, sense un servei extra de neteja? Això és el que vostès han escrit a l'informe. Deixi'm acabar, i si no això, llegeixi'l bé. No creuen que ens faria molt mal a la imatge del municipi que tot quedés brut hores després de les festes? Pensem que aquesta no és una bona manera d'anar per aquest camí. Això, de fet, es diu així una mica també de passada, sense quedar clar què passa amb el servei. I és que hi ha coses que no ens quadren per res en aquest informe seu. La proposta que fan contempla una despesa de personal anual de 2,4 milions d'euros. I, si vas a veure el llistat de personal, entenem que hi ha d'haver un error, segons el llistat que mostren, és de 47 persones, quan sembla que el personal de la concessionària que ha de dir que són 74 persones. Per tant, no entenem, perquè si no, el sou que hauria de cobrar cadascun dels peons i dels treballadors pujaria a més de 50.000 euros anuals. Per tant, no ens quadra que presentin un llistat de personal amb 47 persones quan teòricament sembla que n'hi ha 74, o és que són les 47 que en les que s'hauria de dirigir el personal de l'empresa. No, això no quadra per res. Segons, doncs, la seva estimació de costos, i això ho fan vostès, el cost anual del servei de neteja ha de ser de 4.203.522 amb 26 euros, que de manera sorprenent coincideix amb la corresponent partida al pla de sanejament financer del 2011. Dic sorprenent perquè, clar, una estimació de costos que s'ha fet ara al desembre coincideix per obra de màgia amb una quantitat que es va aprovar al maig del 2010, la qual és una mica estrany. Aquesta quantitat, però, i aquí ens sorprèn com el senyor Paco està parlant de posar fre, de disminuir la despesa, de reducció, quan realment vostès estan dient que aquesta quantitat s'haurà d'incrementar en un 2% anual fins al 2018. Si la lògica ens diu que cal reduir despesa, aquí no, vostès a pujar-la, i no entenem, com encara no entenen, que gastem massa i hem de reduir despesa i no a l'inrevés. La solució que donen és que l'Ajuntament, i aquí una altra de les coses sorprenents que diu el senyor Paco, no? La solució que vostès donen és que l'Ajuntament ha de modificar el pla de sanejament financer a l'alça per encabir l'increment de despesa de la neteja. Però en què quedem si ens està dient que seguirem el pla de sanejament financer? No, realment una cosa una mica sorprenent. Si la filosofia del pla de sanejament és reduir la despesa, ens sembla realment una broma de mal gust el que han fet vostès aquí en aquest informe. I a sobre diu, en el cas que no es modifiqués el pla de sanejament financer durant el 2011, és a dir, fins a desembre del 2011, aleshores l'empresa ha de reduir els serveis. Però aquesta proposta de reducció de serveis pel 2011 ja l'ha de presentar en els primers 6 mesos des de la formalització d'aquesta modificació, cosa que tampoc no s'entén. No sé si volen enganyar l'empresa, volen enganyar l'interventor, a vostès mateixos, a l'oposició, no s'entén realment el que fan aquí, ens agradaria que ens ho expliquessin. Acabo ja amb la perplexitat que s'extrau de l'informe molt acurat del final de l'interventor quan manifesta que no pot donar la seva conformitat amb aquesta proposta. Diu, per exemple, que la proposta del Departament d'Espai Urbà no diu res de l'exercici 2010, cosa que també està inclosa en el pla de sanejament financer. Com vindran les factures del 2010? Segons el pla de sanejament financer, no es conclou de cap manera. També diu l'interventor, no són paraules meves, són paraules extretes de l'informe de la intervenció, la reducció del servei per adaptar-se al pla de sanejament financer s'ha de fer ara i no deixar-lo per més endavant, ja que l'article 56.2 del decret 500/1990 diu que la disposició de la despesa ha de concretar una quantitat i un servei determinat. Si no, si val això d'aprovar això, no, ja veurem què reduïm, ja veurem quan paguem. Una partida tan concreta dintre el nostre pressupost ha d'estar molt, molt acotada i molt determinada. També diu que els acords pels quals s'adquireixen compromisos de despesa, com és aquest cas, per quantia superior a les partides autoritzades, aquests acords són nuls de predret. No podem, i és un absurd, aprovar ara un compromís de despesa que està contradient i està superant la quantitat que ja es va aprovar abans en el pla de sanejament financer. Per tant, les seves afirmacions ens semblen una miqueta fora de lloc. Realment, com deia al començament de la meva intervenció, ja tenim eleccions en 3 mesos, deixen el marrón pels que vinguin, diuen que ja modificaran el pla de sanejament financer durant el 2010 o que en el definitiva reduiran serveis. Però vostès no es mullen en res. Gràcies.
Perdó. Paraula, senyor Marcel.
A veure, aquest tema de CESPA ja és que canta ja fa molt de temps. I canta pel sentit ja que és la quarta vegada que es modifica aquest plec de clàusules administratives. Vull dir, i cada vegada va pitjor. I va pitjor perquè, vull dir, les coses que vostès han dit, jo no les comparteixo, amb el sentit de que, bueno, fa aquest any i mig o més que no cobren aquesta gent. Però clar, aquí estem amb més de 7 milions i mig, amb el qual vostès allarguen, que, bueno, que estava establert en el plec de causes administratives, però per raons diferents a les que avui se'ls allarga 4 anys aquest plec de causes administratives perquè no els hi hem pagat. Llavors ha vingut una mala gestió econòmica, per banda, en què l'empresa més important que tenim com a plec de causes administratives de quantitat d'euros és CESPA. I llavors, amb aquests temes d'allargar-li 4 anys, jo crec que sempre, normalment, les aspectes de causes administratives es posen que, bueno, si es prorroga 2 anys, però, en fi, per publicar i per realment pues, buscar alguna altra empresa o que es presentin, en fi, com s'ha fet amb el tema del tombabús i coses d'aquest tipus, que s'ha allargat perquè, mira, s'han buscat coses que siguin millorables de les que hi ha, no? Aquestes preses es van presentar a vostès com si fos, vamos, el manà plogut del cel. La qüestió és que en diversos plens el meu grup municipal ha demanat de quanta quantitat de gent tenia CESPA i la veritat se me va contestar de que tenia els que posava plec de clàusules administratives. I això no és cert. Vull dir, el que no m'agrada és que m'enganyin perquè jo sé positivament que això no és cert. Però jo he parlat amb el president del comitè d'empresa i ell m'ha dit que no és cert que estiguin els mateixos que vostès m'han contestat per escrit. Llavors, clar, després aquí, imagini's, se puja fins al 2018. Vol dir que cada any hi ha un augment de 330.666 o de 417.000 o de 530.000 més cada any. Vull dir, a veure, això fins al 2018. Vull dir, això és una cosa que a qui li toqui pagar a la pròxima legislatura que no li passi res. Vull dir, perquè no es podrà arribar, encara que es cobri a partir del mes d'aquest any, del mes d'octubre, que es cobrarà la brossa domiciliària, o encara que després pues, vagi augmentant l'IBI, tot el que vulguis, vull dir, es patirà un rato, encara que hi hagi aquest pla financer, veurem si es compleix o no es compleix, com ha vingut algun ja al principi, de pla financerament que no s'ha complert. Vull dir, aleshores, això és com aquell de la cartilla militar de la mili, valor se le supone, no? I en parlarem, no? Vull dir, clar, vull dir, sí, sí, no, així és de clar, perquè això és molt gruixut, eh? Vull dir, llavors, comparteixo amb el que ha dit el senyor Mas d'aquests 47 empleats en vez de 70 i pico que tenien que tindre. Però, bueno, jo, quan demanes un tema aquí al ple, crec que hi ha que ser lo suficient acurat per contestar a l'oposició la veritat i no dins, a menys a la nostra part, que hi havia els que estaven al plec de causes administratives, que no és cert. Moltíssimes gràcies, no em vull estendre més perquè algunes paraules ja se l'ha dit el senyor Mas. Gràcies.
Moltes gràcies, senyor Mercès. Senyor Andreu Bosch.
Gràcies, senyor alcalde. La meva intervenció no serà tan extensa com els meus companys, però sí que vull posar de relleu una primera premissa, i és que jo ho hem dit en d'altres punts de l'ordre del dia, però és enormement clarificador repetir que vostès han estirat més el braç que la màniga, que en aquests últims mesos s'ha acumulat un deute de 7 milions d'euros en l'empresa de neteja municipal, que estem en portes d'unes eleccions i vostès no tenien llibertat per negociar res amb l'empresa CESPA. Estaven lligats de peus i mans i han signat el que han pogut, el que han pogut per salvar la situació i tirar endavant. I què és el que ha obtingut CESPA? Doncs jo crec que ha obtingut unes prebendes, uns avantatges substanciosos. Primer de tot, 4 anys de pròrroga del contracte, que ja no és poca cosa, i a més, un 6% d'interessos, quan evidentment l'interès interbancari està molt per sota. O sigui, que és un mal conveni, és un mal conveni. Només s'entén des del punt de vista d'això, de com estan econòmicament, de com han situat vostès l'Ajuntament de Sitges, en quina situació l'han posat, de manera que en aquest moment vostès o qualsevol altre no tindria marge de maniobra, no tindria llibertat per negociar amb cap empresa concessionària de neteja amb igualtat de condicions, unes condicions mínimament suportables. Per tant, doncs, entenem que és un mal conveni i nosaltres votarem en contra. Gràcies.
Gràcies per la seva brevetat, senyor Andreu Bosch. Senyor Manpaco, vol contestar? Gràcies. Intentaré respondre a alguna de les coses que es diuen, més que res sobre les manifestacions del senyor Mas. Home, intento que la meva realitat i la seva sigui la mateixa, la nostra, sigui la mateixa, perquè a més vivim en el mateix municipi, no? Per tant, a banda d'entomar coses que són prou evidents i que surten en els informes i en els dictàmens, jo no defugiré d'explicar per què pensem que la modificació del contracte és necessària. I és necessària, a més, entomant i recollint una petició que s'ha fet per part de nombrosos grups polítics, i és que hem reduït despesa.
Certament hem comès un pecat previ, no? Que és arribar al nivell de deute que en aquests moments estem plantejant. Ho accepto, sí. Però aquest nivell de deute hem d'entendre, i no m'agrada comparar-me perquè al final allò que deien els castellans, mal de mucho, consuelo de tontos, continua a ser una qüestió més o menys habitual en un munt de concessionaris i contractes del servei de recollida d'escombraries d'arreu dels municipis d'Espanya. És a dir, la factura o el deute que té l'Ajuntament de Madrid amb les seves concessionàries és de més de 245 milions d'euros, i això evidentment no és un exemple. Evidentment, simplement dona informació de que tots i cadascun dels serveis d'aquesta naturalesa que van començar en determinats períodes de majors ingressos econòmics que permetien majors implementacions de serveis o serveis de molta qualitat, ara en aquests moments estan patint. La segona cosa que vull deixar clara és que aquest govern no vol deixar marrons a ningú. Els entuma, intenta cercar solucions, a vegades més bones, a vegades més dolentes, en funció de qui es les percep, però no vol deixar marrons. Entre d'altres coses perquè, com que segurament tornarem a governar, aquest marron l'haurem d'entomar novament. Per tant, no es preocupin, no deixarem marrons a ningú que vingui al darrere. I certament, en alguns casos, jo sí que vull puntualitzar sobre aspectes que aquí s'han comentat. El servei s'ajusta a un preu i, evidentment, per ajustar-lo a un preu hem de partir d'un servei lineal. Un servei lineal no vol dir que determinats events extraordinaris quedin fora o no es puguin acometre amb especialitat, especificitat i una determinada excel·lència. És a dir, hem organitzat determinats esdeveniments o ens han organitzat determinats esdeveniments que precisament com a conseqüència d'aquesta nova filosofia és el qui organitza qui en aquests moments està fixant preu pel que representa el cost del servei de recollida d'escombraries i neteja viària. Per tant, segurament el que haurem de fer és treure de les partides dels esdeveniments el cost suplementari, perquè el lineal ens el donaran, per veure quin és el règim òptim de neteja que s'ha de produir. Per tant, no m'agradaria que des d'aquí es donés la impressió, que pot ser segurament equivocada a la vista del que diuen els textos, de que determinats serveis extraordinaris no seran atesos com es mereixen. I tant que seran atesos com es mereixen. Que trigarem a lo millor una mica més en posar en solfa el municipi? Depèn. També podria ser possible, tot dependrà del volum de gent que vingui, del volum d'escombraries que en generin, etc. Però no voldria que es donés aquesta informació quan es parla d'en primer de tot centrar o tancar un servei lineal i a partir d'aquí atendre les especificitats en funció de les festes o els esdeveniments que podem tenir a la vila de Sitges. Evidentment, ja ho he explicat abans, l'única manera d'entomar no només la retallada econòmica o pressupostària juntament amb el desfase que tenim com a conseqüència de la deute que arrosseguem, només té una fórmula, i la fórmula és posar una mica més de diners. Ara bé, no confonem el pla de sanejament amb l'import de la contracta, perquè penso que és fonamental. El pla de sanejament marca una xifra global de despesa per a aquest ajuntament. Per tant, si volem eixugar deute i mantenir econòmicament la contracta, haurem de treure d'altres partides per reforçar aquesta. Per tant, sí que se sap com es farà front a això. El que passa que a vegades és millor no dir-ho o posar sobre la mateixa qüestió una certa sospita d'impossibilitat. No és cert. I els afegeix un altre element que jo, particularment com a portaveu, també he comentat. Anem pel bon camí en quin sentit? Aquest grup, aquest equip de govern, des de fa 2 anys, té una part de la seva recollida d'escombraries posada en una taxa que lliuren els comerciants. Haurem de cercar o anar a fórmules que segurament ens equilibrin. Perquè no estem parlant només d'això, és que estem parlant que tot el servei de recollida d'escombraries, neteja viària i disposició a la planta de tractament de Vilafranca ens suposa al cap de l'any aproximadament uns 6 milions i mig d'euros. Per tant, aquest servei haurem d'intentar-lo mantenir, ens agradi o no, en pla de sanejament o sense. Per tant, evidentment que cal una referència que el pla de sanejament haurà de contemplar aquestes contingències. És que si no, no ho podem fer d'una altra manera. Però fem dues coses importants. És que parem el cop el 2011 i el 2012. També vull posar de manifest que el cost anual del servei, i no m'encansaré de dir-ho, el rebaixem substancialment. Qui no vulgui veure això és no veure, entre d'altres moltes realitats, aquesta. I l'altra, en relació al personal del servei, El senyor Mercè ho ha apuntat i no ens ha amagat de dir-ho en alguna ocasió. Nosaltres només hem negociat a l'empresa la no renovació de personal eventual, no mai de personal fixe. I ja veurem, i per això no ho podem tancar ara, i ho lamento, quina haurà de ser la reestructuració que es porti a terme per veure quanta gent necessitem per netejar. És a dir, jo crec que en un moment com aquest, i ho dic aquí públicament, demanem també un esforç per part de la concessionària i dels seus treballadors, de la mateixa manera que l'esforç l'han fet els funcionaris i els treballadors públics, que s'han baixat un 5% al salari. Per tant, intentem buscar fórmules perquè precisament no hi hagi una repercussió des del punt de vista laboral, que pensem que no haurien de ser-hi. Per tant, insisteixo, no defujo de les seves crítiques perquè són raonades en molts casos, d'altres no, però intentem resoldre un problema, no deixar marrons a ningú, complir amb la concessionària d'un servei que, home, que segurament que els agradarà molt Sitges, però no els agradarà portar-lo a les condicions en les quals està complint l'Ajuntament, i caldria redreçar aquesta situació, i penso que la modificació del contracte és el primer pas per fer-ho. Gràcies.
Senyor Mas.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres fem les nostres anàlisis sobretot basant-nos en el que tenim, en el que ens diuen vostès, en els informes que ens lliuren. No podem, òbviament, avaluar el que pensen fer en el futur o el que tenen al cap, perquè, òbviament, no ens arriba. I sent molt curosos, com sempre som, amb el que diuen els informes, li remeto una vegada més la pàgina 22 de l'informe d'intervenció de 20 de gener d'aquest any. Diu, com a premisses més rellevants per elaborar aquesta proposta que vostès han elaborat, diu, elimina els serveis complementaris de festes i actes, deixant un servei lineal excepte pel reforç de platges a l'estiu. Sí. És a dir, si vostès ja plantegen l'eliminació dels serveis complementaris en festes, el que els hi proposem, òbviament, si volen aquest oferiment, és que ens assentem i intentem modificar el servei lineal que vostès comenten aquí. És a dir, no siguem més, no anem d'excepcionalitat en excepcionalitat saltant així, ara ens passa una cosa, reaccionem. Planifiquem una mica les coses, sabem exactament les festes que hi ha al nostre municipi, modifiquem, si no arriba al servei comunitari, modifiquem el servei lineal per tal de que s'ajusti tot al pla de sanejament financer. Que és una cosa que vostè ho està dient, però realment no fan, perquè si mira detalladament el dictamen, ho especifiquen exactament. L'import 2012 del pla de sanejament financer, vostè diu que en general no és veritat, hi ha una partida per cada concessionària, i aquí diu l'import 2012 pla de sanejament financer de CESPA és 3.956.926 euros amb 10, i vostès mateixos posen al costat import que s'haurà d'incrementar en 330.666,61 euros al 2013. Pla de sanejament financer contempla només 3.900.000 i diuen al costat import que s'haurà d'incrementar en 417.000 euros. Aleshores, no ens vingui de dir que venen per complir el pla de sanejament financer, sinó que ja estan plantejant que és que si no modifiquen aquest pla de sanejament financer a l'alça, no es podrà continuar donant aquest servei en aquestes condicions. Gràcies.
Senyor Mercè, perdó.
Sí. No, em vinc a referir amb el senyor Manpaco, que diu que es hi farà baixar el 5% amb els treballadors de CESPA. Home, diu que vostè, si amb els empleats municipals se'ls hi ha baixat, i amb els de les institucions de l'Estat, jo només li recordaria una cosa, que fa 4 anys, en les eleccions, estaven assentats al cap de la vila i a la plaça Catalunya, aquests senyors, i que ara, molt probable que pugui passar el mateix. Que tinguem-ho en compte, això també, perquè ja va passar una vegada i tornarà a passar. Ja ho aviso aquí avui. No, sí, segur, perquè ja s'està coent el caldo de cultiu. Ai, quan alguna cosa es cou, pues, pot passar, no? I no passa res, perquè vull dir, si els hi pertoca, si no els hi pertoca, doncs no els hi pertoca.
Només dir-li, senyor Mercè, que els temps han canviat tant, quan fa 4 anys es van assentar ara, que lògicament els entorns són diferents, absolutament. I també he de dir que els treballadors de diferents concessionàries en aquest moment se senten a negociar més que a assentar-se.
No, si jo no dic que no tinguin que negociar, jo dic que si no s'arriba a un acord, a veure, aquella vegada es va arribar a un acord però a l'alça. Clar, i ara per el que sento aquí sembla que no es vulgui anar.
No vull que se malinterpretin les paraules del senyor Paco. Nosaltres no tenim per què negociar, ni ens toca, ni ho farem.
No.
El sou,
sí, però l'altra vegada vam tindre que modificar un contracte, perquè tema la plantilla, i no ens tocava. Vull dir, a veure, si estem a les verdes, estem a les madures. Vull dir, clar.
Com que els entorns han canviat, estem més a les madures que a les verdes.
Bueno, ojalà sigui així, i jo m'alegraré molt.
I estem tots a les madures.
Alcalde, jo m'alegraré molt que això sigui així, però que hi ha que tindre-ho també ben previst perquè pot passar. Gràcies.
I ara, senyor Rafael Roig, volia batisar una cosa, em sembla, senyor Rafael Roig.
Sí, perquè aquí s'ha fet algunes afirmacions o insinuacions al voltant dels pagaments i, evidentment, doncs, que encara m'afecta a mi, també volia dir com ha anat i què és el que avui aquí aprovem, però quin ha sigut el procés que hem seguit en aquesta empresa. El que és evident és que la situació de fa uns anys amb el que és el respecte a la recollida d'escombraries no té res a veure amb el que avui dia s'està fent. Entre altres coses, doncs, perquè hem avançat molt en tot el sistema de recollida, de reciclatge, etc., per tant, d'una nova cultura, en aquest cas, al voltant de la recollida. I aquí és el primer problema, i una vegada més faré referència a totes aquestes situacions, aquestes lleis, aquestes obligacions que ens fa, que emanen dels parlaments corresponents i que els ajuntaments les hem d'acabar de complir, amb els seus incrementos de costos. I aquesta no n'és una excepció. També ha passat i per això l'estem treballant. Primera constatació. Segon tema que volia dir. Aquí, en el procés amb la negociació amb l'empresa CESPA, s'han seguit dos vies paral·leles o complementàries, que totes fan referència a la companyia, però que no tenen res a veure, diguem-ne que poden anar separades una a l'altra. Un és el deute que hi ha amb l'empresa i l'altre és com adaptem aquesta concessió a les noves situacions en les que tenim, tenint en compte tots aquests nous requeriments, etc., que ens han vingut. I aquests han sigut dos camins paral·lels que s'han treballat en el procés de negociació. L'empresa també ho va acceptar així des del primer moment, perquè una cosa no havia de contaminar l'altra. I dic això perquè aquí algú ha fet alguna afirmació de que entràvem en fals, de que anàvem condicionats. No, des del primer moment ja es va separar i s'ha fet. Per tant, el que avui portem aquí és l'adaptació del servei a aquesta nova realitat per complir el pla de sanejament per una banda, però sobretot, que ningú s'equivoqui, per complir amb els mínims que necessita Sitges perquè estigui net. I aquí deixem que els hi digui, es pot dir el que es vulgui de festes i no festes. I ho diu el regidor que està en aquest moment implicat. No pateixin, perquè fins i tot ja en aquest moment ja s'han començat les reunions per veure com no pot ser d'altra manera, com s'organitza el tema de carnaval en temes de seguretat, però també com s'organitza el carnaval en temes de muntatge, de neteja, etc. I els hi asseguro que amb els paràmetres i amb els mínims que estem aquí treballant no van més enllà de les necessitats que té aquest municipi amb la resposta que haurem de donar el dia després. Però perquè tothom tingui clar aquests dos camins que hem fet, un el que aprovem avui aquí i l'altre el dels pagaments, el que s'ha fet és analitzar quin és el deute. Com ha dit el meu company Armand Paco, hi ha unes qüestions que s'han d'acabar de perfilar per un tema d'uns interessos, etc., que acabaran de redonir la quantitat, i el compromís que en aquest senyor s'ha arribat a partir d'un anàlisi clar i curós. I torno a les paraules d'una intervenció que he fet en un altre punt, és a dir, quins són els ingressos reals que té aquest Ajuntament en aquest moment? Doncs bé, els ingressos reals hi ha el que és l'aportació a l'Estat i la bestreta que ens fan a través de l'organització tributària per la part d'impostos. Això, a lo gros, allò perquè ens entenguem, representa 1,5 milions d'euros al mes fixes que tenim ja només amb aquests conceptes. Doncs bé, en la companyia s'ha arribat a l'acord de que se'ls hi pagarà mensualment quin és el cost que en aquest moment tindrem en funció d'això que aprovem, per tant, ja no s'acumula dèficit i el dèficit que tenim, en aquest moment, aquest any es farà un increment excepcional de 100.000 euros més al mes. I amb això anirem aixugant el deute, que a ells els hi preocupava més que no acumuléssim que no pas el que arrastrem. Evidentment que els hi preocupa el que arrastrem. I per tant s'ha arribat a una fórmula per poder gestionar i tirar això endavant. I amb una qüestió que també vull dir, el gran deute que té aquest Ajuntament, i s'ha de dir, és amb aquesta empresa. El gran deute és aquest. I per tant, jo penso que en aquest procés que avui aprovem, més aquest acord econòmic que s'ha arribat amb ells, s'ha deixat encarrilat pels que vulguem continuar o pels que vinguin després.
Gairebé un quart de dues del migdia i aquest era el quart debat dels que hem extret del resum del ple municipal del mes de gener celebrat ahir a l'Ajuntament de Sitges, la renegociació del contracte amb l'empresa concessionària de la neteja Cespa a partir d'aquest deute de la vora de 7 milions i mig d'euros que implicarà l'ampliació de la concessió i, sobretot, amb la xifra sobre la taula, donat el context actual de recessió. Per tant, s'haurà de mirar molt bé quantes persones fan falta pel servei de neteja, quin serà l'import del servei de neteja anualment. En definitiva, ara s'hauran de fer els números així d'una forma molt, molt precisa. El regidor Armand Paco, diguem-ne, entomava aquest pecat d'haver deixat que el deute s'elevés aquesta xifra i, com han escoltat, l'oposició, diguem-ne, veu bastant negra la forma de resoldre la qüestió del deute i Lluís Mercè, així d'una manera oberta, assenyalava que el conflicte laboral, diguem-ne, és probable que es torni a repetir, per bé que l'alcalde li deia que la situació no és com fa 4 anys enrere i tampoc no es poden demanar allò que es demanava fa 4 anys enrere, perquè tampoc hi hauria diners per demanar el que sigui o per satisfer les demandes. Veurem què passa en el futur. Què ens queda del ple, Joan?
Doncs un parell de coses i acabarem ràpid. Per una banda, dintre de l'apartat de mocions, una moció presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds de suport a la proposició de llei contra el sobreendeutament familiar i personal per modificar la llei hipotecària amb la finalitat de regular la dació en pagament i adoptar les mesures necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics. Va fer referència precisament Gavi Serrano a que precisament en temps de crisi un no ha de ser pragmàtic i sobretot davant de situacions d'injustícies com les que es poden trobar moltes persones que es veuen ara collades a l'hora d'haver de pagar la hipoteca, doncs quan els bancs o molt part de, entén Gavi Serrano, que han estat part de responsabilitat important en l'actual crisi, no estan pagant res i en canvi doncs les economies familiars sí que ho estan fent. Tots els grups es van adherir en aquesta moció que va passar per unanimitat. I per últim, només dintre ja de l'apartat de preguntes, sí que se'n van fer diverses, no en consignem cap perquè eren totes sobre temes molt, molt específics i algunes doncs, no es va donar gaire explicació o es contestarien per escrit. Sí que rescatem una pregunta feta per una persona del públic, la mare d'una noia que estudia a l'IES Vinyet i que passa cada dia per aquell caminet de terra que neix al costat del camp de rugbi i acaba aquell vial ample, també de terra, que va fins a la porta del centre de disseny. Doncs bé, aquell vial estret que passa per sobre d'una mena de col·lector, una mena, és responsabilitat en aquest cas de Sorea, bé, doncs aquesta noia va caure, i va caure perquè alguns brètols o lladres havien robat les reixes d'aquest dipòsit. I aleshores, en aquell pont, doncs clar, hi havia un forat.
Les reixes que protegien el pluvial, aquest...
Sí, la noia, clar, va caure pel forat. Afortunadament es va fer mal, però no va passar cap desgràcia. I aleshores la policia va tancar el lloc, però aquesta mare va expressar, i després també el pare, va expressar la seva preocupació doncs per què passa en aquesta situació. Va explicar-me en Paco que aquest dimecres té convocada, és a dir, demà, reunió amb els propietaris del sector, que és una junta de compensació, que doncs decidiran què fer. Probablement es procedirà al tancament d'aquest vial perquè doncs això no torni a passar. No deixa de cridar l'atenció que, clar, aquesta reixa era una reixa molt important, és a dir, no estem parlant d'una tapa de claveguera, sinó d'una reixa bastant gran, que estava soldada, és a dir, que...
O sigui, no estava collada a la babalà, sinó que van fer feina.
Els lladres van actuar de manera, allò, van haver de tallar les soldadures i d'endur-se, evidentment, allò amb un vehicle, perquè no t'ho pots endur a mà.
És a dir, algú la va trobar, em va reconèixer el valor i se l'en va endur.
Dues de les reixes. No sé si són 4 o 7, és a dir, hi ha unes quantes reixes, dues d'aquestes reixes són les que han desaparegut.
I arran d'això, el que és tenint en bicicleta,
una prova de que són grans és que no se les van endur totes, sinó que només se'n van endur dues, de totes les que hi ha. La qüestió és que, efectivament, l'Ajuntament intentaran prendre algun tipus de mesura per prevenir, sobretot per un tema de seguretat, més enllà del robatori, de coses públiques. Ho explicava l'altre dia Jordi Robles quan estava aquí, que també han desaparegut cables de coure, etcètera, etcètera. Doncs aquests robatoris d'indrets públics, de llocs insospitats, doncs bé, que en aquest cas doncs van estar a punt d'ocasionar una desgràcia.
Amb això acabem. A partir de primera hora de la tarda podran vostès ja consultar els àudios d'aquest ple municipal, que els haurem dividit en dues parts. En una primera trobaran el debat a l'entorn de la pròrroga del pressupost i de la ubicació de la gestió d'aquesta nova benzinera, que estarà ubicada a la recta de la Mata, i en la segona part del debat el que han escoltat fa uns momentets. Per una banda, el debat a l'entorn de les terrasses i, per l'altra, el debat a l'entorn de la renegociació del deute amb CESPA. Joan, gràcies.
Gràcies, Vicenç.
Bona feina, com sempre, la del resum del ple municipal d'ahir dilluns. El tenen vostès a la vora d'unes 3 horetes d'àudios a partir d'aquest migdia. Nosaltres tornem demà ja amb l'esquema habitual. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.